Mireia Vehí, candidata de la CUP número 1 per Barcelona en aquestes eleccions del 10 de novembre. Molt bon dia.
Bon dia.
Acabada d'arribar de Madrid, perquè ahir la vam veure amb Albert Botran, que és el número 2, amb Eulàlia Reguant, que és el número 3. Els vam veure allà al Congrés. Van poder entrar a l'hemicicle i fer-se una selfie.
Està prohibit fer fotos a dins de l'hemicicle. Sap per què? Perquè quan van descobrir a la ministra de Treball jugar al Candy Crush...
Sí, recordo.
Van prohibir les fotos a dins de l'hemicicle. Però vam fer una mica de trampes i ens vam fer un selfie.
Comencen fent trampes, ja, vostès.
Bueno, fent-nos una foto i gravant algunes petites coses. Ja ho veurem.
Molt bé.
Els espectadors,
o sigui,
ho veuran.
Estan en fase de desobediència activa pel que fa ja a la preparació, diguéssim, no?
Bueno, una mica de jugar, no? Fes amb el
jugar.
Mòbil, de fotos, de... La veritat és que s'ha de dir que l'hemicicle del Congrés és gegant.
És gegant, sí, sí.
I els trets del Tejero... I té un color així com una mica kitsch.
Ja.
És diferent del Parlament.
Benvinguts a la realitat espanyola. La CUP fins ara no s'havia decidit a presentar-se. Ho han fet, recordeu, per excepcionalitat. En vam parlar amb ella mateixa ja fa unes setmanes. Però de què servirà que la CUP s'hi presenti si el PP i el PSOE, com sembla, no sé si va sentir a Cayetana Álvarez de Toledo, ja insinuava un acord PP-PSOE de cara a aquesta investidura. Mm. De què servirà que la CUP sigui allà?
Nosaltres anem allà a fer una mica de caixa de ressonància, no? De caixa de ressonància en la mesura en la que anem a tractar d'impedir que es tanqui per dalt el que es va obrir per baix, no? I dic això pensant en que hi ha una crisi econòmica ja sobre la taula. Fins ara dèiem a punt d'arribar, ara ja és sobre la taula l'última enquesta de població activa, així ho mostra, no? amb les dades, amb la crisi climàtica que tenim també més que evident, i amb uns partits del règim, no? Per dir-ho d'alguna manera, intentant fer una segona transició, no? Intentant tancar per dalt una crisi sistèmica, no? Podríem dir civilitzatòria, potser és massa gros, no? Però sí una crisi estructural que afecta a molts aspectes de la vida. Per tant, nosaltres anem allà a tractar d'impedir que això es resolgui per la força, no? I a tractar de portar el hackeig, no? Que en diuen alguns, aquells hackers de l'impossible que dèiem, el deia el David Fernández fa uns anys, no? De dir, hackegem això perquè aquesta no pot ser la solució.
Mireia Vehí, suposo que han parlat amb Junts per Catalunya i Esquerra, perquè moltes persones que observen el conflicte amb Catalunya, hi ha diversos paràmetres d'anàlisi, però el 10 de novembre sumaran els escons d'Esquerra Republicana, de Junts per Catalunya, de la CUP, en percentatge per saber on es mou l'independentisme. Aquesta resposta que estem veient al carrer, sistemàtica, en manifestacions, que ara en parlarem, també hi ha de ser a nivell de vots en aquesta anada a les urnes el 10 de novembre?
Bé, jo crec que és complementari, no? És a dir, és evident que cada vegada que hi ha urnes es mesuren, no? I l'independentisme també es posa a prova sistemàticament. El que passa que tots els partits independentistes, diguéssim que al marge de la defensa del dret a l'autodeterminació, moltes de les altres coses no les comparteixen, i el que tampoc tindria sentit és només mesurar les urnes, no? És a dir, les milers de persones que surten al carrer cada dia, cada tarda, cada matí i cada nit a Catalunya i als països catalans són imprescindibles perquè això pugui continuar. De fet, el pitjor que podria passar és que, des de la perspectiva de la CUP, no? Nosaltres contribuíssim a desmobilitzar. Això seria el pitjor. Perquè sense desobediència civil organitzada, sense milers de persones mobilitzades, serà inviable, no? L'Estat és molt fort. Sembla ser, i ara ho deia, no? Vostè, el pacte aquest que sembla que Cayetana ofereix al Partit Socialista Obrer Espanyol, diguéssim que per nosaltres l'exercici del dret a l'autodeterminació segurament només vindrà o per desbordament de l'Estat o perquè la comunitat internacional forci, diguéssim, un referèndum o exercir el dret a l'autodeterminació. Per tant, gent al carrer és imprescindible, igual que serà interessant mesurar també, no?, l'independentisme a les urnes.
Sobre la violència, els episodis, aldarulls, disturbis que hi hagi hagut al carrer en algunes d'aquestes manifestacions, al final, quina és la posició de la CUP sobre això? Perquè Mireia Vehí ha parlat de desobediència civil. Recordem que, per exemple, Tsunami Democràtic ja ha dit desobediència civil és no violenta per naturalesa, però sí que volem saber clarament quina és la posició de la CUP sobre això, perquè corre un vídeo que s'associa endavant, que forma part de la CUP, on hi ha la fàbrica d'un còctel Molotov, la fabricació d'un còctel Molotov que al final acaba encenent un contenidor.
Bé, el vídeo aquest em sembla que no el firma ningú, no? I jo el vaig veure també l'altre dia al Twitter i, per tant, si no el firma ningú...
Però l'ha retuitejat gent d'endavant, em sembla.
Sí, el que passa, les xarxes són infinites, no? La CUP es mou en la lògica de la desobediència civil, i ho hem dit i repetit, no? La lògica de la desobediència civil, que per nosaltres és una clau molt important, perquè permet fer accions molt massives, molt transversals, que desborden, i a més que, perquè té una trajectòria molt potent, no? Una trajectòria de consecució de drets. I, de fet, l'esquema que nosaltres continuem ara és la demanda d'una taula internacional que posi sobre la taula l'exercici del dret a l'autodeterminació. Per què? Doncs perquè les estratègies de desobediència civil sempre acaben amb una taula de negociació, no? I per nosaltres aquest és el camí. Ara bé, també li dic, és a dir, nosaltres no som jutges, per tant la nostra feina no és condemnar o deixar de condemnar. Nosaltres som una organització política i que pensem que tenim l'obligació política de fer anàlisis en profunditat, no? I s'ha de dir que els darrers dies a Catalunya ha sortit moltíssima gent al carrer, entre d'altres també gent molt jove, generant aldarulls, no? I els aldarulls, més enllà de si ens semblen bé o ens semblen malament, i ens semblen una bona estratègia o ens semblen una mala estratègia, que ja li dic que per la CUP doncs l'estratègia és una altra, jo crec que és interessant o imprescindible analitzar que la gent que està al carrer a la nit és gent molt jove, i que és gent molt jove que està enviant un missatge molt clar, que va bastant més enllà de l'independentisme, i que el que ens està dient és que ells no tenen futur. No tenen un futur econòmic, no tenen un futur laboral, no tenen un futur climàtic, no tenen un futur des de la perspectiva de la vida digna. I tampoc tindran un futur democràtic si les coses continuen com estan. I que si ells no tenen futur, doncs l'única manera, no, que tenen és l'expressió de la ràbia. I això és molt profund, una, perquè el futur del teu país t'està dient que no hi ha futur, i això és duríssim, i dos, també, perquè estan generant un trencament emocional amb les institucions, les de l'Estat i la Generalitat. Mm-hmm. Però, i això és duríssim.
Però això és duríssim també per vostès, perquè vostès que poden canalitzar des de la CUP una part d'aquest descontentament, com ho poden fer d'altres formacions polítiques, totes les que vulguin millorar les condicions de vida de la ciutadania, que hi hagi gent al carrer cremant contenidors perquè és l'única opció que tenen, vol dir que vostès han fracassat com a opció política per ells.
És que aquí hi ha un fracàs civilitzatori, per això li deia, és transcendent. Aquí hi ha un fracàs de que aquesta gent potser no pot ni tenir fills perquè no se'ls pot pagar. Aquí hi ha un fracàs de que aquesta gent, torno a l'EPA, però deia que cada cop la temporalització i la precarització dels contractes és més gran. Que és a dir, que ni a l'estació de l'estiu puja, diguéssim, l'ocupació en termes de qualitat. És que el tema és transcendent. Uh-huh. És que Catalunya és líder en desnonaments. És que les condicions materials de vida de la majoria de població al nostre país, als països catalans i també a Catalunya, són duríssimes.
Vostès han dit que aniran alguns plens, i no a tots, en el Congrés dels Diputats, si finalment els vots fan que vostès tinguin representació. El d'investidura, el de pressupostos, el de política general i aquells que toquin drets socials i civils que vostès consideren estratègics. Escolti, excepció feta, si, jo no em puc creure que vostès no vagin en els plens on es discuteixin qüestions de política exterior, perquè vostès estan en contra de la Unió Europea, d'un munt de coses. És a dir, què vol dir que no aniran als plens on sempre es parla de coses que afecten tot allò que vostès han argumentat quan han fet els programes electorals ben fets per Catalunya, no?
Bé, dir-li que per la CUP aterrar al Congrés, si el Parlament l'indien Matrix, el Congrés seria algo semblant a Mart, no? I que, per tant, si la gent ens vota i aterrem allà, a poc ja veurem com articulem l'acció política. El que està clar és que nosaltres no anem a fer de bons diputats a l'ús. Què vol dir això? Que nosaltres no confiem en que l'articulació de les majories parlamentàries al Congrés ens permeti la consecució de drets, perquè veiem que s'està dibuixant una aritmètica parlamentària complexa. Per tant, nosaltres no hem fet un programa electoral a l'ús. Hem fet una cosa que es diu programa d'intervenció política.
Sí,
no?
L'hem vist.
Programa d'intervenció
política... Estem acostumats als programes de la CUP, que els programes de la CUP porten moltes dades, porten molta anàlisi socioeconòmica del país, i per tant són programes molt extensos i molt detallats, i en aquest cas hem vist un programa, allò, parlem de ruptura, parlem de feminismes, parlem de escombrar la màfia, parlem d'això i d'allò, i pam, pam.
Clar, perquè nosaltres què estem dient? Nosaltres estem dient... primera, l'aritmètica parlamentària que hi ha al Congrés no ens permet la consecució de drets. Segona, l'exercici del dret a l'autodeterminació i l'exercici dels drets polítics, civils i digitals, així com la perspectiva feminista, l'ecologista i la lluita contra la corrupció i contra el règim, el Congrés és una línia de flotació i, per tant, tampoc podem anar allà a aconseguir drets. I la tercera cosa, molts dels partits independentistes i les forces democràtiques catalanes han a poc traslladat sobirania cap a Madrid. Nosaltres la sobirania la volem aquí. Per tant, el que anem a fer és hackejar. Per això generem un programa d'intervenció política.
Per tant, vostès en el debat d'investidura quina posició tindran?
Nosaltres en el debat d'investidura tindrem la posició que articula la proposta política que nosaltres hem construït perquè creiem que és la proposta política que pot resoldre el conflicte.
Però aquí aniran a una amb Junts per Catalunya i Esquerra, entenc, no?
Perdoni?
Aniran a una amb Junts per Catalunya i Esquerra, si la seva posició també és de bloqueig.
Depèn, si Esquerra Republicana es manté amb la crítica frontal al PSOE, perquè no perquè sigui el PSOE, sinó per la pràctica política que està tenint, i Junts per Catalunya també, doncs segurament ens hi podrem entendre en el cas de que el PSOE a l'altra banda i l'Esquerra Espanyola a l'altra banda no estiguin disposats a parlar d'amnistia, d'autodeterminació i de drets.
Si ells estan disposats a parlar d'amnistia, autodeterminació i drets, aquí pot haver un front, perquè pensi que hi ha 48 escons en joc, dels quals Esquerra, JxCat i la CUP, algunes enquestes diuen que en poden aconseguir més de la meitat, o la meitat. I això els donaria una força al Congrés, si anessin vostès tres, diguéssim, amb alguns aspectes en polítiques comunes, no?
Nosaltres, ja li dic, nosaltres som una organització socialista, independentista, feminista, ecologista i antiracista. Ara bé, entenem que la situació és la que és i que la manera de solucionar el conflicte per nosaltres és senzilla, que és autodeterminació, drets i amnistia. Si la resta de forces contribueixen a jugar aquí, no només les independentistes, nosaltres també anem a sacsejar l'independentisme, però també l'Esquerra Espanyola, i a posar l'exercici del dret a l'autodeterminació en termes pràctics a sobre la taula, no? I per tant, qui vulgui entrar en aquest camp de joc, que per nosaltres és la manera més senzilla de solucionar el conflicte, nosaltres serem allà, nosaltres farem política tot el que puguem.
Quina diferència hi ha entre votar a Mireia Vehí, votar a Gabriel Rufián i votar a Laura Borràs?
Home, molta, no? És a dir, és la CUP, Esquerra Republicana o Junts per Catalunya.
Sí.
I la diferència fonamental, o les diferències fonamentals en primer lloc, seria la proposta de país, no? Quin país dibuixa cadascú? Doncs vaig a fer titulars perquè segur que no em deixes extendre'm gaire, però Junts per Catalunya, mentre té un discurs de ruptura després de la Diputació de Barcelona, pacta amb el Partit Socialista de Catalunya, Esquerra Republicana fa una anàlisi de que l'Estat s'assentarà a pactar per una banda, que nosaltres no compartim gens, i per altra banda, està tirant endavant la llei aragonès al Parlament de Catalunya, per tant, d'entrada, amb la perspectiva de país no hi coincidim gens, i després, és a dir, la CUP té claríssim que allà no va, el que deia, a fer ni de bons diputats, ni a sentar-se a un pacte amb un PSOE que per nosaltres és part del problema, i és part del problema perquè la seva campanya electoral a Catalunya han sigut hòsties, i disculpin per la paraula, i després una mena de funeral d'estat al senyor Franco. Per tant, nosaltres anem allà a hackejar, a que el conflicte ressoni, i em sembla que les diferències són clares.
Participaran a l'Assemblea de Càrrecs Electes del dia 30 d'octubre que convoca el Consell per la República?
I tant.
I participaran.
Sí.
Creuen que ara s'ha encaminat una certa unitat estratègica, sobretot a les portes d'aquest escenari que tenen a les eleccions, a la cantonada, o d'un possible pacte PP-PSOE?
Clar, nosaltres, quan vam convocar la nostra assemblea de càrrecs electes, que era una trobada de càrrecs electes, ho vam fer, una, perquè pensàvem que es necessitava, no?, un espai institucional que fes un pas endavant, veient que ni el govern de la Generalitat ni el govern espanyol estava sabent resoldre el conflicte, i també per sacsejar les coses, no?, perquè els càrrecs electes del nostre país fessin un pas endavant. El tema és que ara s'ha convocat aquesta assemblea, que nosaltres hi assistirem encantadíssims, i per nosaltres ara el camí que han d'exigir els càrrecs electes versa per dues línies. Una, veure de quina manera la desobediència a la política repressiva de l'Estat s'articula als municipis, i per altra banda, veure també de quina manera s'interpel·la la comunitat internacional perquè posi una taula de negociació basada en l'exercici del dret a l'autodeterminació i l'amnistia, perquè nosaltres entenem que l'Estat està negant sistemàticament la resolució del conflicte i que, per tant, com li deia, totes les estratègies des de desobediència civil passen per una taula de negociació, per nosaltres ara només ens queda la comunitat internacional.
La desobediència civil institucional, no a qualsevol preu?
Bueno, la desobediència sempre té un cost i el que s'ha de mirar és quins costos té en cada moment i si val la pena, no? Nosaltres pensem que la sobirania i la desobediència no és només en clau nacional, és en moltes claus, és a dir, es pot fer desobediència institucional de molts tipus, es pot desobeir a Endesa quan ens demana que tallem la llum a les famílies, es pot desobeir a la Caixa quan intenta executar un desnonament, es pot desobeir la llei d'estrangeria, per exemple, i això seria un missatge potentíssim a la ciutadania.
Quan Pedro Sánchez compara l'extrema dreta amb l'independentisme, compara Vox, per exemple, amb l'independentisme que diu el país és seu, què li contesten des de la CUP?
Pues que és com quan Carmen Calvo diu que el senyor Primo de Rivera és una víctima del conflicte i que ha de poder estar enterrat en un lloc de víctimes quan aquest senyor era part activa i líder de la Falange.
Mireia, bé, hem fet exactament 16 minuts. Aquests dies aquestes entrevistes van, com vostè sap, minutada, i per tant no ens podem allargar més, però les enquestes diuen, i avui sortirà el 6, les últimes enquestes els donen presència. Els donen presència al Congrés, el Front Republicà no va poder entrar, però vostès els hi estan donant algunes, 1, 2, 3, fins i tot 4 escons, potser 3 per Barcelona, vostè, Botran i Eulàlia Reguant, i en el cas de Girona, no en Casa de Vall, és el regidor de Banyoles, no? Pensen que poden obtenir 4 escons al Congrés? Això seria el...
Seria molt, però bé, nosaltres ens presentem i per tant ens presentem a totes i com més escons millor. Però bé, les enquestes, nosaltres estem bastant acostumades a no mirar gaire les enquestes perquè normalment acaben sent un mecanisme de generar intenció de vot, eh? Per tant, no m'atreveixo a fer cap tipus de càlcul.
Mireia, bé, que vagi bé aquesta campanya electoral, estarem pendents dels resultats de la CUP el 10 de novembre.
Moltíssimes gràcies.
Que tingui un bon dia.
Bon dia.